Doncs ja són les 8, això és a primera hora, programa 563, Dia Internacional de la Dona. I com que ja ho tenim, això, els cristians, que tenim el perdó com un dels nostres valors més arrelats, és un dia perfecte per practicar-lo. Així que perdoneu. Perdoneu per cada micromasclisme que hagi generat, sense adonar-me que aquell gest o aquella paraula us feia sentir incòmodes mentre esbossàveu un somriure amb esforç. Perdoneu per riure en d'altres, com quan a tu et porten el tallat i a mi la cervesa i jo somric com si fos un gest quotidià sense importància. Perdoneu per riure d'aquell acudit masclista que un cop més no feia riure, deixat endur per una societat encara profundament injusta. No he protestat pel que pretenia ser humor sense cap mena de gràcia. Perdoneu per creure alguna vegada que aquesta és la vostra lluita i no la de totes i la de tots, junts. Perdoneu per oblidar veure el món amb visió de gènere, sabent que és un món més difícil, menys generós, gens paritari. Disculpeu si alguna vegada he utilitzat frases normalitzades com ajudar a fer feines de casa quan la casa és de tots dos. Perdoneu en tots els sentits i àmbits d'una societat que sovint us aparta, us arracona i que, malgrat tot, aconseguiu arribar-hi. I quan hi aconseguiu arribar-hi, algú us titlla de vés a saber què amb el beneplàcit de qui no diu res. I pel que fa a aquesta casa, Mercè, Àngels, Maria Sierra, Isabel, Carme, Rosa, Montse, disculpeu per oblidar que avui és 8, per no oblidar que avui és 8 de març, però per oblidar que demà també.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen gairebé de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu o ens veniu a veure a Radio Estel, el control tècnic, Toni Huguet.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
Bé, home.
Bé. Bueno, jo molt bé.
Què ha passat?
Tenia que donar gràcies al Sant Pare per aquest viatge que ha fet a Iraq. Trob que ha anat molt bé. I sí, donar molta força a aquests cristians que l'han seguit en aquest país tan problemàtic.
Sí, senyor, eh? Molta duresa el que es viu allà a l'Iraq.
I tirem endavant.
Doncs vinga, si el Toni ens deixa, tirem endavant. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Avui que ens comencem a preguntar coses, tot bé, eh? Un dilluns com
sí,
avui.
Sí, tot bé, tot bé.
Sí.
Hem de seguir endavant tots, eh? Per això, Joan, no només les dones.
Som-hi, sempre. És una lluita de tots.
Corresponsabilitat.
El protagonista, de fet, la protagonista del dia.
Mira, evidentment, les dones i totes i cadascuna de les seves reivindicacions.
A aquesta hora si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 12 graus, Lleida, 8 graus, Girona, 9 graus, Tarragona, 11 graus i Andorra, 3 graus. Avui fa més fred, per això.
Una miqueta.
Passa que s'esperaven més pluges, però de moment fa aquest...
Ahir la nit vaig passar fred.
Sí?
Ahir la nit feia frescota, que en diem a casa.
Ahir la nit.
Ahir nit, que diem a poble. En fi, sí, fa més fred.
Fa més fred.
De seguida ens ho explicarà...
Jo m'esperava més pluja, també, t'ho dic. Eh? Jo, ara ja veuràs, ara començarà a ploure i de valent. Clar, i tot el mapa del territori català sembla ser que la protagonista també, aquest coprotagonisme d'avui també serà la pluja.
La pluja,
eh?
Exacte. Ja veurem.
Us ho explicarem.
De què parlarem avui també en aquest programa?
Mira, avui volíem parlar de dones, com no podia ser d'una altra manera. Primer parlarem de la concentració que del SEM La Veu, una coordinadora de dones creients i feministes de diferents diòcesis catalanes que reclamen pels drets de les dones a l'Església Catòlica i advoquen per una institució on les veus de les dones comptin, participin i liderin en les mateixes condicions que els homes. Ho comentarem tot plegat en aquest programa amb Noemí Ubach. Ella és membre de la coordinadora. Però és que també avui parlarem d'una pel·lícula que s'estrena tot just avui de manera simultània a TV3 i B3 i A Punt, Frederica Montseny, que és la dona que parla. En parlarem amb la coguionista del film, Mireia Llinàs, i a partir de les 9, tertúlia de dones des de les més joves a les més grans, Anna Hernández, Joana Justícia i Roser Pedrós. Com veuen el fet de ser dones des de les diferents generacions i també quins han estat els seus principals o són els seus principals reptes. Descobrirem també avui, de la mà de Joan Gurguí, com podem encendre aquests fogons de dilluns per descobrir una nova recepta ràpida i fàcil. I a partir de 9:45, Realpolitik, amb el professor i politòleg Xavier Torrents, on també s'ha d'analitzar avui l'actualitat política. I acabarem programa, com cada dia, amb el darrer minut de Rafa Sanahuja.
Sou dones? Teniu una reivindicació a fer també des d'aquesta casa? 663-99-30-62. Us demanem avui que ens envieu notes d'àudio al 663-99-30-62 perquè avui, com cada dia de l'any, cada veu de dona compta. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Avui se celebra el Dia Mundial de la Dona. La Covid, Joan, agreuja la desigualtat i les feines feminitzades, les més afectades per la crisi. Suïssa, que suposa que les musulmanes portin la cara tapada. Avui també és notícia Joan Laporta, que torna a presidir el Barça, aquest viatge del Papa Francesc en què, a Iraq, en què el pontífex ha fet una crida a la reconciliació des de Mossul. I avui, recordem-ho, que entren en vigor les noves mesures de relaxament per la Covid. I avui també es votarà sobre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí.
I avui tampoc el dia podia ser... podia sonar d'una altra manera. Des de Nicaragua ens arriba la veu de Norma Elena Gadea, Mis Derechos de Mujer.
Que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, la cocina, la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
A primera hora, a Radio Estel.
Nou minuts que passen de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada que passa per aquesta lluita feminista que continua tot i la Covid, Mercè.
Sí, el 8M se celebra avui, Joan, amb restriccions per la Covid. Barcelona en farà una de les més grans amb mesures de precaució contra el virus. Per la seva banda, Madrid no ha autoritzat cap manifestació. Hem de dir que l'últim informe de l'Institut Català de les Dones mostra que són les dones les que majoritàriament s'encarreguen de la cura de fills o de persones grans. i dediquen el doble d'hores que els homes a les feines de la llar. Durant la pandèmia s'han exceptuat, Joan, les desigualtats de gènere, no només dins de l'àmbit de la llar, sinó també en el mercat de treball. El president espanyol Pedro Sánchez apuntava ahir també a la ultradreta com el gran enemic, diu, del feminisme.
Puede que algunos enemigos del feminismo se froten las manos por ello, pero están muy equivocados, porque mañana la causa de las mujeres estará en muchos más sitios. Estará en cada casa, en cada centro de trabajo, en cada punto donde un hombre o una mujer tome la palabra y diga «Viva el 8 de marzo».
Per la seva banda, Irene Montero, ministra d'Igualtat, feia un avís sobre la jornada d'avui.
Se van a equivocar quienes pretendan mañana medir el éxito o la fuerza del movimiento feminista por lo llenas que estén las plazas o las calles.
De fet, Joana, ahir la tarda ja es va produir una manifestació feminista no mixta a Barcelona que va acabar amb diversos actes vandàlics al barri de Sant Gervasi Galbany de Barcelona. Segons fonts policials, un grup de persones van fer trencadisses de vidres en alguns aparadors d'establiments comercials i també oficines bancàries.
I atenció, perquè Radio Televisió Espanyola demana disculpes pels comentaris masclistes en el seu Facebook durant els Goya i obre un expedient.
Sí, lamenten i condemnen Radio Televisió Espanyola profundament els comentaris d'índole masclista que es van sentir pel seu perfil de Facebook durant la retransmissió dissabte de la catifa vermella de la gala dels Premis Goya i per aquest motiu han demanat disculpes, sobretot a les actrius al·ludides. A més, s'indica que ja s'ha obert un expedient informatiu. En un comunicat, la corporació assenyala que en la cobertura d'aquest dissabte les imatges de Màlaga arribaven al control central de Ràdio Televisió Espanyola a Madrid després d'una preselecció de senyals que venien de diverses càmeres. Aquesta preselecció és la que arriba al control central de Torre Espanya des d'on es distribueix.
D'altra banda, i en plana internacional, els ciutadans de Suïssa han aprovat en referèndum prohibir el burca o el vel integral i ocultar el rostre en públic.
Sí, us ho expliquem. El resultat de la votació ha estat molt ajustada. L'opció de prohibir el vel integral ha guanyat per un marge escàs del 52% dels vots emesos. Fins ara, 17 de 26 cantons han aprovat la mesura que necessitava una majoria tant en el percentatge de població com el nombre de cantons.
Nom propi també avui, Laporta arriba de nou a la presidència del Barça per golejada.
Joan Laporta és ja el 41è president amb el 54,2% dels vots davant les candidatures de Font, que ha tret un 30%, i Freixa amb un 8,5%. Laporta, eufòric, parlava ahir de Leo Messi i Johan Cruyff.
Noi que es diu Leo Messi, i veure'l avui que ha vingut a votar el capità del nostre primer equip, el millor jugador del món i de la història del futbol, que avui hagi vingut a votar amb el seu fill, i doncs hagi participat d'aquesta festa del barcelonisme, per mi és una mostra del que hem vingut dient durant tota la campanya, que el Leo estima el Barça. I això doncs ha fet que fem la reflexió aquesta de que som una gran família, el millor jugador del món estima el Barça. I això és molt significatiu. I tant de bo això també serveixi per les decisions que hem de prendre més endavant i per animar-lo que continuï el Barça, que és el que volem tots. Bé, també voldria fer un especial agraïment a persones que estan molt vinculades a nosaltres i que ja no hi són, no? Com, per exemple, a Johan Cruyff. Per favor, un aplaudiment. Ens inspira amb totes les grans decisions que hem de prendre, perquè aquesta candidatura, ja ho hem dit durant el decurs de la campanya, és una candidatura cruifista, desacomplexadament cruifista i barcelonista.
Moltes felicitats a Joan Laporta, a qui encarecidament, que es diu des d'aquests estudis, li recomanem unes dosis de lizipaïna.
Joan, escoltàvem aquest homenatge, no?, que ahir li feia a Joan Laporta, a Johan Cruyff, sí. Però és que, de fet, ahir tota la seva junta lluïa una nova mascareta amb el número 14 i de color taronja, i d'aquí, doncs, un altre homenatge que li feien a Cruyff. Més de 50.000 socis del Barça, entre ells, com bé deia el president del Barça, doncs Leo Messi també van participar en aquests comicis, tot i la pandèmia.
Per cert, parlant de pandèmia, a partir d'avui, què es pot fer, Mercè?
Mira, Joan, la universitat que recupera la presencialitat, la restauració pot eliminar franges horàries. De fet, doncs, ja han començat a obrir a partir de 8:15 del matí fins a les 5 de la tarda. Aquest seria el límit, però això sí, podran obrir de manera ininterrompuda. Les extraescolars que s'amplien més enllà de primària i també reobren vestidors d'instal·lacions esportives.
Vinga, gairebé un quart que passa de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencem destacant un accident que s'ha produït a la rampa d'enllaç entre l'AP7 i la B23, que deixa 6 quilòmetres de retencions a l'AP7 al nus del Papiol en sentit sud. I també, precisament a la B23, un altre accident a Esplugues de Llobregat deixa uns 3 quilòmetres de retencions per entrar a la capital. Sense moure'ns de la pota sud, tenim trànsit molt dens a la A2, a Pallejà i a Cornellà, i a la C32, al seu pas per Viladecans, tot això en sentit Barcelona. I a la pota nord, retencions de la C58 en tots dos sentits de la marxa, i a la C31 també a Badalona, i a la C16, als túnels de Vallvidrera, tot això per entrar a la capital. Pel que fa a les rondes, situació molt complicada en sentit Llobregat, tant a la ronda litoral com a la de dalt, en retencions amb origen a l'ús de la Trinitat a la B10, que comencen a l'altura de Montigalà, a la ronda de dalt. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Continuem amb més informació, perquè el papa Francesc completa l'estada a l'Iraq cridant al perdó del Crist viu.
El pontífex Joan ha completat aquest diumenge la seva estada a l'Iraq amb una celebració de l'Eucaristia a Erbil.
Ora si avvicina il momento di ripartire per Roma. Ma l'Iraq rimarrà sempre con me nel mio cuore. Salam. Salam, salam.
Francesc ha assegurat que l'Església a l'Iraq està viva i anuncia la saviesa de la creu. I ha assegurat que Crist viu i actua en aquest poble seu sant i fidel. A més, el pontífex ha elogiat del fet que les comunitats cristianes del país estan fent molt per anunciar aquesta meravellosa saviesa de la creu, propagandant la misericòrdia i el perdó de Crist, especialment als més necessitats. Tot plegat ha passat en una multitudinària i dinàmica missa celebrada a l'estadi Franco Hariri d'Erbil, coincidint, per cert, amb el tercer diumenge de Quaresma. El pontífex ha recordat que, segons el que relata l'Evangeli de Joan, amb l'expulsió dels mercaders del Temple de Jerusalem, Jesús va revelar la seva força, però no pas amb demostracions o imposant la seva veu des de dalt, ni amb llargs discursos o exhibicions d'una ciència incomparable, sinó donant la seva vida a la creu.
Un cap de setmana, doncs, que queda per la història, Mercè.
Totalment. Després del primer dia a Bagdad, on el pontífex doncs, va arribar divendres, recordem-ho, Najaf, Nasíria i la plana d'Ur són els llocs que va visitar dissabte en la segona jornada de l'estada. A la tarda ja, després de tornar a Bagdad, la jornada del pontífex es va completar amb la missa a la catedral caldea de Sant Josep de la capital iraquiana. I ahir, diumenge, Francesc doncs, va viatjar al Kurdistan iraquià i a les planes de Nínive. Finalment, es va desplaçar a Mossul, ciutat des de fa anys en mans de l'autoanomenat Estat Islàmic, on es va celebrar doncs, aquesta pregària de sufragi per les víctimes de la guerra a Hoj al-Bieya, la plaça de l'Església. Després, el pontífex ja ha viatjat fins a Karakosh, on ha visitat a l'Església de la Immaculada Concepció, la comunitat cristiana d'aquesta zona també. A la tarda, el papa es va traslladar novament a Erbil per celebrar-hi aquesta missa a l'estadi Franco Hariri. Finalment, doncs, tornava a Bagdad, des d'on vola ja aquest dilluns al matí cap a Roma. Ha estat, en definitiva, un viatge apostòlic únic en la història recent de l'Església. A l'Iraq, de territori molt lligat a la història de la salvació i a l'Antic Testament, el Sant Pare doncs, ha volgut aplicar sobre el terreny el seu compromís amb la fraternitat i també amb el diàleg interreligiós.
8 i 18 minuts abans de seguir més informacions, també haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. Des de Transmet, Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia. Des del Centre d'Informació Transmet, aquest dilluns 8 de març, el transport públic de l'àrea de Barcelona ofereix serveis mínims del 85% durant tot el dia amb motiu de la jornada de vaga general pel Dia Internacional de la Dona. En el marc d'aquesta jornada, destaca també possibles afectacions a la xarxa de bus de Barcelona a causa de diferents mobilitzacions en diversos moments del dia. Trobareu més informació als canals digitals i d'informació dels operadors. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. I a tot plegat que Europa decideix sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.
Sí, el Parlament Europeu, Joan, vota aquest dilluns sobre els privilegis dels eurodiputats independentistes. De confirmar-se, perdrien els privilegis que atorga la immunitat parlamentària i podrien activar-se de nou les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí. Paralitzada, recordem-ho, des de que l'any passat doncs, van assumir el seu escó com a eurodiputats, que seguiran mantenint de totes formes.
Preocupació també a la família Reial Britànica per l'entrevista de Meghan i Enric a la CBS.
La periodista Oprah Winfrey parlava primer amb Meghan Markle i després s'ha afegit a la conversa del net de la reina Elisabet II quan el duc i la duquessa de Sussex esperaven el seu primer fill Archi, Joan, un membre o membres de la família reial van mostrar interès en saber quin seria. De fet, estaven preocupats per saber el color de pell de la criatura. Això ho ha afirmat Meghan Markle en aquesta devastadora revelació per la corona que representa Elisabet II. Markle ha al·legat també que des del Palau de Buckingham tractaven el seu primer fill, n'està, per cert, esperant un segon, de manera diferent. Les relacions entre Meghan i la família i la pressió que sentia van arribar a un punt en què simplement, ha dit la mateixa Meghan Markle, no volia estar viva. I això era un pensament molt real, clar, aterridor i constant. Hem de dir que el segon fill de la parella, que Meghan i Enric van anunciar recentment que esperen, serà una nena. També ho va anunciar en aquesta entrevista.
Doncs moltes felicitats a la parella pel que fa a la família reial britànica. Doncs podrien recordar més sovint el cas de la princesa de Gales. Esgotades les entrades del concert sense distància de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi.
Sí, és aquest concert que tindrà lloc el 27 de març, serà un dissabte, davant 5.000 persones, que no hauran de mantenir distància de seguretat, Joan, però sí, això sí, d'una mascareta homologada FFP2. Les entrades del que serà el primer concert multitudinari a Catalunya des de l'inici de la pandèmia s'han esgotat en poques hores. Van sortir a la venda divendres i es van acabar ràpidament. Abans de començar el concert, recordem que per evitar que hi hagi contagis es faran tests d'antígens a tots els assistents i després se'ls farà una evolució per saber si s'han contagiat o no.
I finalment, en plana esportiva, l'Atlètic i el Real Madrid empaten un derbi que guanya el Barça, 1-1.
Sí, un gol de Benzema, falta dos minuts per al final del derbi madrileny, ho va fer canviar tot. Fins aquell moment, amb 1-0 el marcador, l'Atlètic de Madrid es veia de nou com a clar favorit per emportar-se la Lliga. Ara bé, amb la victòria deixava noquejat el Madrid i continuava depenent de si mateix per endur-se el títol. Què va passar? Benzema aconseguia l'empat gairebé al final, com sempre fan els del Real Madrid, com Vinícius al duel davant de la Real Societat, això també és veritat, una autèntica guerra d'aigua freda per l'Atlètic i ho també, clar, val a dir, una alegria pel Barça, que en aquesta jornada li ha retallat dos punts als seus dos rivals pel títol.
Patapam. M'ha agradat això. M'ha agradat això. 22 minuts que passen gairebé de les 8 del matí. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens han portat tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la setmana i ho fem amb un cel força gris i tapat i amb precipitacions, plogims que ara afecten bona part de Catalunya, i aquestes precipitacions ens afectaran al llarg de la jornada d'avui a qualsevol indret del país. Ara aquest matí, sobretot, litoral per litoral, però també comarques del Pirineu. I de cara a la tarda, el major risc de precipitacions afectaria sobretot les comarques de la meitat sud, però vaja, també a les del nord arribarà a caure algun ruixat. Seran precipitacions no molt importants, no deixaran grans quantitats d'aigua i la cota de neu estarà situada al voltant dels 1.400 metres. Baixen les temperatures màximes avui entre els 10 i els 15 graus. A més, entrarà vent del nord, que serà el responsable que comenci ja a marxar de cara a les properes hores, però sobretot a partir de demà ja, el polsim saharià que hem tingut aquestes dues últimes setmanes damunt nostre. Per tant, doncs, a partir de demà ja, obertura de clarianes i, per tant, podrem veure el sol, la qual cosa permetrà que les temperatures a partir de demà comencin a pujar.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber què ens depara l'actualitat política per un dia com avui, de què haurem d'estar pendents. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 9, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, visitarà les Terres de l'Ebre per inaugurar la depuradora del Prat del Comte. A les 10 del matí, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A 6:45 de la tarda, les conselleres Meritxell Budó, Àngels Ponsa i Ramon Tremosa participaran en la concentració estàtica amb motiu del Dia Internacional de les Dones. I ja per acabar, a les 8 del vespre, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, assistirà al concert de Maria del Mar Bonet a la sala Luz de Gas. Aquests són els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui dilluns.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, en el nostre afany i insistència per donar-vos consells a l'hora d'estalviar aigua, ens fixarem en tres accions que fem habitualment a casa i que només canviant-ne una mica la forma ens faran consumir un grapat de litres menys.
L'aigua i tu.
Un
comencem per la nostra estada a la dutxa. Potser no us heu aturat mai a pensar que mentre ens ensabonem no cal que l'aigua vagi rajant, és a dir, que podem fer el petit gest de tancar l'aixeta i tornar-la a engegar quan hem d'aclarir el sabó del cos. Sembla que sigui poc l'estalvi, però si ho fem acabarem per estalviar una cinquena part de l'aigua. Igual que quan ens afaitem, aquells que ho veu, esclar. Si omplim el lavabo d'aigua abans, farem servir només 5 litres. En canvi, si deixem que l'aixeta ragi sense parar, en podem arribar a consumir 50. Hi ha molta diferència. I per acabar, a l'hora de rentar els plats, si omplim l'aigüera en lloc d'anar deixant que l'aigua surti sense parar, gastarem molts, però molts menys litres. Són petites accions que, per habituals, es converteixen en un consum considerable de l'aigua diària. Així que, si hi pensem, tots hi sortirem guanyant.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Baby.
Respecte d'Aretha Franklin, una de les grans, per una de les grans cançons, per cert, que l'Institut Català de les Dones ha creat una llista de Spotify, Mercè.
Doncs sí, Joan, avui ho podem fer aquesta difusió, perquè l'Institut Català de les Dones ha creat aquesta llista oberta perquè tothom doncs pugui afegir la seva cançó. La llista es diu Ballem Lliures i Sense Por. És aquesta llista de Spotify amb cançons no sexistes i també hi ha un joc educatiu, 100 fites pel feminisme i algun entrebanc. En aquest Dia Internacional de les Dones, Joan, doncs l'Institut posa a disposició de la ciutadania aquestes eines i sobretot la música, que és un canal d'expressió 100% vital.
Per tant, ets dona, tens alguna cançó de lluita? Missatge de veu al WhatsApp del programa de Ràdio Estel 663-99-30-62. Amb quina cançó t'agradaria llevar-te avui? 663-99-30-62. Ara sí, anem cap al quiosc. Gairebé un minut que passa de 9:15 del matí, a aquesta hora que anem cap al quiosc, com dèiem, per saber què diuen les portades més llegides.
De fet, avui ja comencem amb aquesta lectura de les portades, Joan, amb aquests colors que canvien avui excepcionalment, amb aquest color morat, no?, que és el color que simbolitza aquesta lluita de les dones. El diari ara, doncs, la seva marca la podem veure avui amb aquest color morat. De fet, les portades també les coprotagonitzen Joan Laporta, el Papa Francesc i la pandèmia, que marca les mobilitzacions del 8M. El diari ara, per exemple, diu guanya la porta i pel que fa al Papa Francesc diu el Papa tanca el viatge a l'Iraq a les ruïnes del Mossul. També a La Vanguardia veiem aquest coprotagonisme. De fet, d'una banda, doncs, veiem la lluita feminista que continua tot i la Covid i també fan menció a la porta que torna a la presidència del Barça i també el Papa a l'Iraq. Francesc crida la reconciliació al bressol del califat. El Punt Avui, la porta per golejada i aquest 8M, amb aquest juntes diverses i rebels som imparables. Al periòdico llegim lluita diària per la igualtat. El feminisme afronta la seva jornada reivindicativa més atípica al carrer i amb el repte laboral més gran. I també fan menció a aquesta victòria ahir de Joan Laporta, que diu torna a presidir el Barça i el País. En la seva principal pàgina veiem com el feminisme aparca les seves diferències, titulen des del diari El País amb el 8M de la pandèmia i també el Papa, que protagonitza aquesta portada amb aquest titular. El Papa Francesc prega amb els cristians entre les ruïnes de l'Isis.
Precisament canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra, que s'hi diu en aquests moments des d'Andorra, Mercè.
Doncs sí, des d'Andorra llegim que la bretxa salarial a l'empresa pot tenir una sanció de fins a 24.000 euros. Les entitats del país tenen l'obligació de complir uns indicadors mínims que garanteixin la igualtat.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, el feminisme català surt als carrers i continuarà avui amb les mobilitzacions. Sindicats com la CGT han convocat també una vaga general de 24 hores per la jornada d'avui. En cap a Lleida, la mañana, llegim que unes 200 persones aixequen la veu a Lleida contra els casos d'abusos sexuals denunciats a l'aula de teatre. Dones en escena qualifica de buidor les disculpes del centre i exigeix acció i reparació. Des de Tarragona, diari Més, llegim aquest homenatge ahir a les 11 dones mortes a les Oblates durant el franquisme. A l'acte també es va recordar a Elisa Cardona, única dona afusellada a la província de Tarragona. I a Noia Diari llegim avui en un ple on es dirimeix també un punt important com la reforma de la normativa urbanística. La regidora de Poble Actiu, Eva Pedraza, presentava la seva renúncia a l'acte de regidora de l'Ajuntament d'Igualada.
Portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, doncs, es fan ressò d'aquest viatge històric del Papa i ens expliquen com ha anat aquest viatge, quines han estat aquestes parades importantíssimes, i ho fan amb aquest titular. El Papa ha completat aquest diumenge la seva estada a l'Iraq amb una celebració de l'Eucaristia a Erbil. Flama.info llegim que els jutges de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar d'una església que es prepara per una pastoral digital, d'un oasis de misericòrdia, de convertir-nos i creure en l'Evangeli de l'avui de Déu, de predicar uns masies crucificats de Jesús, també del rostre de la misericòrdia del Pare, de Sant Josep, de confraries i germandats des dels 10 manaments i també de dones, lectors i acòlics. A Religió Digital, Joan, llegim avui que Francesc marxa de l'Iraq feliç. I així ho va voler demostrar abans de deixar l'altar de l'estadi d'Erbil davant de 10.000 ànimes que l'aclamaven com l'home que va venir a dir-los que la pau, el perdó i la reconciliació són possibles. I a Vida Nova llegim que en la seva última missa a l'Orient Mitjà, Francesc va poder retornar el seu contacte amb les multituds, els que ha demanat que treballin junts en unitat per un futur de pau i prosperitat que no discrimini ni deixi enrere ningú.
8:35, gràcies, Mercè, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Dèiem 5 minuts que ha passat a les 8 del matí i avui volíem parlar de dones, no podia ser d'una altra manera. I primer, volíem començar a fer-ho des de la concentració d'ahir a diumenge, des del col·lectiu El Sembla Veu, una coordinadora de dones creients i feministes de diferents diòcesis catalanes que reclamen pels seus drets de dones a dins de l'Església Catòlica i advoquen per una institució on les veus de les dones comptin, participin i liderin en les mateixes condicions que els homes. Ho comentem tot plegat amb Noemí Ubach, membre de la coordinadora. Noemí, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Com va anar ahir la concentració?
Bé, molt bé. De fet, com que s'havia de fer en unes circumstàncies diferents pel tema de la pandèmia, doncs només hi havia 100 places a la convocatòria i amb dos dies o tres ja vam omplir. Per tant, pel tema d'afluència, jo crec que va ser un èxit.
Una concentració on vam poder veure, a part de reivindicació, i suposo que per això, precisament, perquè l'art també ho és, de reivindicatiu, vam poder veure molt art, vam poder veure des de pintura a música, no?
Sí, era un dels objectius, que tingués aquesta vessant no només reivindicativa, sinó creativa, i d'expressar també allò que les dones aportem ja a l'Església, no? Per això vam llegir la paraula, vam fer la interpretació des d'un punt de vista de la teologia feminista, i després també va haver-hi un espai per la il·lustració, pel dibuix i per la música. Pensem que l'art també és una manera d'acostar-nos al sagrat.
Bàsicament, perquè s'entengui molt bé i diàfan el que demaneu. Què reclameu des del Sembla Veu, Noemí?
El que demanem és que... Bé, més que demanar, el que reclamem és el ple reconeixement de la dignitat i la igualtat de les dones a l'Església, perquè entenem o tenim la visió de l'Església com una comunitat d'iguals. I, per tant, aquesta fraternitat que des de l'Església mateix prediquem, aquesta conversió, aquesta no discriminació ni deixar ningú enrere, pensem que els primers que hem de donar exemple som la mateixa institució eclesial. Per tant, el tracte entre nosaltres, i el que no pot ser és que la meitat o més de la meitat dels membres d'aquesta institució quedi discriminada pel fet només de ser dones.
Per tant, deixeu-me preguntar-t'ho també a la inversa. Des de l'Església Catòlica, què no s'està fent bé perquè no hi hagi paritat?
Home, doncs, moltes coses. A les dones se'ns reconeix un cert paper més relacionat amb les cures, amb el voluntariat, amb la catequesi, però quan parlem de llocs de presa de decisió o de lideratge, doncs molts d'aquests espais ens estan vetats per qüestions de gènere únicament, no? L'Església a vegades acusa el feminisme de tenir ideologia de gènere, però qui té una ideologia de gènere molt marcada és la mateixa Església, que considera precisament que per raons de gènere hi ha d'haver uns rols diferents o es basa en aquestes qüestions de gènere per fer una discriminació flagrant contra les dones. Per tant, nosaltres el que demanem és que tot allò que els homes són capaços de fer, doncs les dones també. És en aquest sentit que reclamem aquesta igualtat.
El paper de la dona, com ens deia, sempre ha estat molt, molt rellevant en el món de les cures, en el món social en general, però tot i que ha tingut aquesta rellevància inqüestionable en un món de justícia social, si volem dir-ho així, també ha estat poc conegut?
No
sé si poc conegut o poc reconegut.
Més aviat poc reconegut. La vessant social de l'Església és molt reconeguda i jo crec que la prestigia, i és molt important aquest rol que l'Església exerceix a tot el món. milers i milers de persones de bona voluntat dediquen el seu temps, el seu esforç per fer un món millor. I en aquest sentit, les dones aquí tenim un paper molt rellevant, perquè, poso un exemple, entre el voluntariat de Càritas, més d'un 65% de les persones són dones. Per tant, una part important de l'Església la sostenim les dones. En canvi, quan es tracta de prendre les decisions més importants, doncs aquí aquest paper doncs ja no el tenim, no? Doncs un altre exemple, en l'últim sínode de l'Amazònia, a l'hora de votar, els representants de les congregacions religioses masculines van poder tenir vot. En canvi, els de les femenines no. Quan les dones consagrades tenen un paper importantíssim en aquest aspecte que dèiem ara d'assistencial, no? Com és que això no es reconeix? Vosaltres feu una feina molt important, però a l'hora de prendre decisions, a l'hora d'orientar, a l'hora de saber cap a on va aquesta institució, no hi podeu dir res. Això és una incongruència molt gran. I crec que l'Església el primer que ha de fer és donar exemple d'aquesta fraternitat que predica, no?
Sí, com sigui, Noemí, creus que s'han donat passes importants des de l'Església pel que fa al paper a la dona o no?
Crec que, en aquest sentit, ja et dic, a les dones se'ns reconeix en aquests aspectes més assistencials. Per això ja és un pas. El que passa que no n'hi ha prou. També últimament s'han fet petits passos simbòlics, com ara el reconeixement a la inclusió de les dones als ministeris d'electorat i equitat, o els recents nomenaments de dones en espais importants que abans mai cap dona havia exercit. Per tant, creiem que aquests nomenaments de dones per part del Papa són importants. Aquests passos, simbòlicament, són importants perquè obren camins. El que passa que pensem que són insuficients i, per tant, hem d'anar més enllà.
Que se mantengui la pregunta, jo crec que sí, però que se mantengui la pregunta. El més difícil de ser dins un club, a més un club en el que hi ha conviccions religioses, és lluitar-hi contra corrent?
A veure, lluitar contra corrent sempre ho has de fer en qualsevol espai en el que estiguis, no? Socialment també. Per exemple, ara veiem totes el que són les lluites feministes, avui és el dia de les dones. Sempre que veus injustícia, doncs estàs cridat a lluitar-hi contra corrent, sigui un àmbit social, eclesial o personal, a dins mateix de les teves famílies, no? Per tant, aquesta lluita contra corrent hi és a tot arreu. A l'Església és més complicat. Depèn de quin tema. El tema de les dones és molt complicat, perquè partim d'una visió patriarcal de molts segles, i això, la veritat és que costa molt de canviar, perquè els que prenen les decisions són homes, i per tant, els que tenen el poder són homes, i ningú deixa el poder volgudament, no? S'ha de lluitar per canviar-ho.
Avui és 8 de març, evidentment és Dia de la Dona, i evidentment volíem començar per aquesta concentració que ahir es va fer a la plaça de la Catedral, des de la coordinadora del Sembla la Veu, i dèiem, avui és 8 de març, però 8 de març també hauria de ser cada dia. No sé si teniu des del Sembla Veu algunes activitats ja pensades per les properes setmanes, els propers mesos.
Doncs sí, tenim un objectiu fixat, no setmanes ni mesos, sinó d'aquí un any, més o menys. Hi haurà la celebració d'un sínode de dones que organitza el Consell Internacional de Dones Catòliques, en el qual nosaltres hi formem part, i el que farem durant tot un any és recollir les veus i l'experiència de les dones catalanes a través d'entrevistes o de tallers en diferents grups de dones per poder traspassar tota aquesta experiència, totes aquestes idees cap a aquest sínode que està previst a la primavera del 2022 de forma virtual, però simbòlicament a Roma. Per tant, sí que tenim una feina ara per endavant.
Doncs ens apuntem a aquest sínode que serà tot just d'aquí un any, com ens explicava la Noemí, ni més ni menys que a Roma, aquest sínode de dones. Noemí, deixa'm fer-te una última pregunta, i és quan els hi expliqueu des d'aquesta visió, evidentment, feminista del Sembla Veu, ja no dic a un capellà, dic a un home cristià, normalment entenem les vostres reivindicacions?
En general, sí. Sí, moltes, de fet, ens hem sorprès de la bona acollida que ha tingut aquest moviment. Molta gent, tant homes com dones, ens deien, ostres, ja era hora que aquest tema sortís a la llum, no? Us donem suport, compteu amb nosaltres. Jo crec que, en general, si no és que tens una posició molt escurada cap al radicalisme dretà, per entendre'ns, en general això s'entén perfectament, perquè el que es veu com absurd i com fora de context és la situació actual ara de les dones a l'Església.
Membre de la coordinadora Alcem la Veu, Noemí Ubach, moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres. Molta força i molta lluita.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Doncs vinga, un dia com avui, que també volíem parlar d'una pel·lícula que s'estrena tot just avui i de manera simultània a TV3, IB3 i a Punt. Frederica Montseny, la dona que parla.
Societat que no estigui dividida entre governants i governats. Fora la república, visca l'anarquia!
¿Tanto tirón tiene esa mujer?
La llaman la Leona. Y todo el mundo a quien pregunto da fe que lo es.
Cal continuar lluitant des de l'altura moral de saber que som els únics que no volem oposar contra el feixisme una altra concepció autoritària de la vida. Visca l'anarquia!
¿Quién había pensado como posibles ministros?
Pues en Juan García Oliver, Juan Peiró y Federica Montseny.
¿Federica Montseny? ¿Una mujer en el gobierno?
Es la figura con más tirón popular dentro de las filas anarquistas. ¿Cree que Federica Montseny va a renunciar a ser la primera ministra en la historia de España?
Què ets abans, dona o anarquista?
Les dues.
Aquesta és la història de l'anarquista, la política, l'activista i la primera ministra dona a la història d'Europa, Frederica Montseny, la dona que parla. I avui en volíem parlar amb la coguionista d'aquest film, Mireia Llinàs. Mireia, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
No sé si d'alguna manera nerviosa per l'estrena d'aquesta nit.
Sí, home, sempre s'encara amb nerviosisme, no? Perquè vols que agradi a la gent i tu no ets 100% objectiu, tot i que li veus els defectes, òbviament, però no ho veus amb els ulls dels altres i aviam com es rep. Sí.
Frederica Montseny, la dona que parla, un personatge històric que intentava definir molt breument, però és molt complicada de definir, no, Frederica Montseny?
Sí, hi ha moltes coses, la veritat. Però ho has fet molt bé, sí, activista, que és una paraula més moderna, però diguéssim que estava molt, molt implicada, feia molts mítings a la CNT, que era un sindicat enorme de treballadors, i era anarquista, i en un moment donat, en un moment excepcional de guerra, el 36, com que els anarquistes al principi de la guerra tenien moltíssima força entre la gent, sobretot a Catalunya, doncs es van veure obligats, perquè no tenien gaires ganes, de convidar uns quants anarquistes a formar part del govern per poder, bueno, per unir forces contra el feixisme i contra l'altre bàndol. I ella s'ho va pensar perquè, clar, repudiava, no? com es veu en el tràiler que heu posat, ella repudiava la República, li semblava un altre poder com qualsevol altre, no millor, que és una mica el que és curiós. Sempre pensem que la República, doncs, és una cosa bona, liberal, però els anarquistes també la rebutjaven. Però en un moment excepcional, doncs va acceptar aquest càrrec per una mica fer força contra el feixisme, contra l'enemic comú.
Explicàveu la setmana passada la presentació de la pel·lícula que no us veu voler fixar tant en la història de rerefons per no ser una altra pel·lícula de la Guerra Civil i que no comporti els clichés clàssics, no?
Sí. Bueno, a mi no comparteixo això d'una altra. Jo faria milions de pel·lícules, perquè, com dic, una altra pel·lícula d'amor, una altra pel·lícula... Clar, hi ha mil punts de vista, mil moments, abans, després, durant, no?, de diferents, bueno, personatges i molts temes. Però sí que és veritat que sempre s'ha d'intentar explicar alguna cosa nova, sempre, en el cine, en tot. I creiem que aquesta guerra dins de la guerra que va haver-hi no és tan coneguda, no? Sabem que hi havia dos bàndols, sabem, no?, el bàndol sobrevat, els republicans, la república, però no sabem que dintre del bàndol, no d'esquerres, perquè també hi havia gent de dretes republicana, però vull dir, l'altre, diguéssim, el legítim, en realitat, doncs hi havia, no només hi havia desacords ideològics, sinó que aquí a Barcelona es van matar entre ells en els fets de maig, no? I aquí el paper de Federica també va ser important, no? Hi havia una complexitat molt gran entre marxistes, trotskistes, anarquistes, republicans, socialistes... Hi havia molt un galimaties important, i també volíem explicar això. I també una mica antagonista aquí és més la Unió Soviètica, els soviètics, no?, que d'alguna manera van haver de demanar ajuda perquè eren forts, però d'altra banda s'ho cobraven i tampoc eren d'esquerres, però què vol dir d'esquerres, no? Si al final tens un comportament semblant a una actitud autoritària, doncs és quasi el mateix, no? I doncs una mica de diferència és aquesta, que l'antagonista, en aquest cas, són els soviètics i una mica el problema intern de la divisió de les esquerres. Creiem que no estava tan explicat, això.
Més enllà de la història que expliqueu a la pel·lícula, Mireia, heu hagut de córrer una mica per poder estrenar la pel·lícula un dia com el 8 de març?
Sí, això t'ho explicaria millor els productors i directora, perquè en aquestes fases, doncs, els guionistes no hi som, però sí, es va rodar a l'octubre i amb tota la feina que hi ha de... en les pel·lícules de postproducció, muntatge, música, doncs sí que... Però bé, ho trobaven important estrenar en aquesta data assenyalada i així ha sigut.
Cal reivindicar més dones com Frederica Montseny, que han tingut una importància cabdal però que es coneix poc, la seva motivació de canviar-ho tot?
Sí, totalment. Ells ja, aquesta productora ja ha fet feina en aquest sentit, i són els productors d'altres pel·lícules com Clara Campoamor, que va començar ja el vot femení, Concepción Arenal, la visitadora de càrceles, dones que no es coneixen, que com potser tenen un carrer, una plaça, a Madrid hi ha una estació de metro, però no se sap, no se sap qui eren, ni què feien, ni què va significar, quin punt d'inflexió va significar, no?, les seves... les seves activitats. Llavors, jo crec que és important reivindicar moltes coses del passat per conèixer coses, per aprendre, però a més, en el cas de les dones que estan tan invisibilitzades, doncs encara més.
Deixa'm dir que, a més, molta part, de fet, la majoria de la part de l'equip diria que és femení, cosa que malauradament sol passar poc, també en el món del cinema. Així s'explica el com i el per què d'una pel·lícula, sobretot en clau feminista?
Jo crec que és important, no? És coherent, tu estàs reivindicant i el teu motor, en gran part, és aquesta reivindicació feminista, un motor important per tots els creadors d'aquesta pel·li. Doncs no seria coherent que, no, també, de cop, tots els caps d'equip fossin homes. Llavors, s'intenta que simplement obrir la mirada, perquè no és que no hi hagin directores de fotografia, muntadores o compositores de música. N'hi ha, però és com un peix que es mossega el cua. Dius, ui, però no ha fet tantes pel·lícules d'aquesta mena. Clar, si no li dones l'oportunitat, no en farà. Llavors ja no penses en elles, no? Algú ha de començar, llavors cada cop tenen més experiència, més currículum, i ja arriba un moment doncs, que s'equiparen, no?, amb els seus companys, però s'ha de forçar una mica. Si no... No passa, saps? De manera natural. Hem vist que no passa.
Ara em parlaves, Mireia, d'aquest rol de les dones en els diferents rols, vaja, que juguen a l'hora de fer una pel·lícula. M'has dit la música, m'has dit el muntatge, m'has dit els caps d'equips. Com és actualment, o quin és actualment el paper de les dones en el món del guionatge, en el món de les guionistes?
Doncs el món del guió depèn de quin àmbit i de quin format. Però en el cas del cine encara és difícil. Cada cop més, però és difícil veure guionistes al capdavant d'una pel·lícula. Normalment, juntament amb, potser amb el director, amb un director, però elles soles, o sigui, una figura, que és que no sé si dir noms, però com el Gerry Cochevarría o l'Alejandro Hernández, que són guionistes de cine que fan... moltes pel·lícules, en dona no hi és. En televisió, més, i també depèn del gènere, perquè, per desgràcia, se'ns col·loca en un tipus de gènere. Llavors, potser una telenovela, un melodrama, que, pel que sigui, sembla que les dones ho han de fer millor, doncs llavors potser sí que hi ha força paritat en un equip de guionistes. Per exemple, en l'humor, programes, poquíssim, perquè es considera que les dones no tenen sentit de l'humor. Llavors, tot això és cultural, perquè tant els homes tenen sensibilitat, com les dones tenen humor, com poden fer thrillers o poden fer terror. Però no hi són. Llavors, el percentatge en segons on, ja et dic, el cinema, o com a showrunners, saps? Com a caps de guió, com a creadores de sèries, molt poc, molt poc. Sí, en cas,
els
percentatges són molt, saps? Molta diferència.
Ara m'ho esmentaves, i crec que és necessari també remarcar-ho, que en el món de l'humor encara és més difícil, no? Sí que veiem grans personatges femenins que treuen el cap, com en Apollo, Charlie P, Oye Sherman, en fi, unes quantes del món de l'humor, i que ho fan tant o més bé que qualsevol home en el món de l'humor, no?
Sí, s'està millorant, s'està sortint, tots ens estem... jo crec que esforçant, i és el que et dic, que si remem tots junts on s'aconsegueix, però que s'ha de fer, s'ha d'intentar, has de tenir el cap, no? Has de dir, va, vinga, intentaré que l'equip sigui més paritari, qui hi ha? Ah, doncs mira, que interessant aquesta guionista, no? Vull dir, però així d'entrada hi ha com una confiança més cega, sí, amb els homes, això és així, en més àmbits, només al cinema, per càrrecs de responsabilitat, doncs s'ha d'anar trencant, no?, aquestes barreres mentals i també d'experiència, també de nosaltres mateixes. Jo he estat a molts comitès de guió, llavors es presenten de 100 guions, doncs potser uns 15 estan escrits per dones, no? Perquè són més coses, no només és un tema de dir, sinó, no, la dona diu, ai, doncs no, aquest guió no està prou bé, no el tinc... no?, aquesta falta de confiança també, o falta de temps perquè fan més coses. És un tema que està relacionat amb com estructurem la societat a nivell social, familiar, de tot, saps?
Ens queda res, mig minut, però sí que m'agradaria preguntar-te perquè avui s'estrena, com deia en Frederica Montseny, La dona que parla, simultàniament a TV3, a IB3 i a Punt, és a dir, al País Valencià, al Principat de Catalunya i a Ses Illes. Què us agradaria que s'encadés la gent quan mirem una pel·lícula com aquesta?
Doncs una mica aprendre el que va passar, que, bueno, sempre... per mi és important que no sé, que sentis alguna emoció, que coneguis aquest personatge històric i una mica transmetre, sí, alguns valors que transmetem, no? Com la fraternitat també i la igualtat una mica entre les persones i saber tot el que van patir aquella generació i que no es torni a repetir.
Mireia Llinàs, coguionista de Fra Erika Montseny, La dona que parla. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i molta sort. Segur que té molt èxit aquesta pel·lícula. Gràcies.
Moltes gràcies.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem una repassada de les principals notícies a aquesta hora. Una concentració feminista ha tallat l'Avinguda Meridiana de Barcelona aquest matí a l'alçada de la Sagrera, coincidint amb el Dia de la Dona. Un centenar de dones s'han plantat en un pas de vianants a partir de les 7 del matí i han impedit el pas de cotxes en aquesta artèria principal de la ciutat catalana. A Barcelona, la tarda, per cert, farà una de les manifestacions, en aquest cas estàtica, però de les més grans, amb mesures de precaució contra el virus, però per la seva banda, Madrid no ha autoritzat cap manifestació. I cuidadores, infermeres, treballadores dels supermercats o empleades en els centres geriàtrics, totes aquestes professions tenen eminentment un rostre femení, que s'han convertit en essencials per combatre la Covid. Amb tot, això no ha impedit que aquestes siguin les principals víctimes de la pandèmia, que les ha afectat tant en l'àmbit laboral com social. I també us expliquem avui que la Comunitat de Madrid, a través dels professionals d'infermeria d'atenció primària, comença avui a vacunar el seu domicili a persones que no poden desplaçar-se per diferents circumstàncies, majors de 80 anys i del col·lectiu de grans dependents i els seus cuidadors. I canviem de qüestió novament perquè el Barça ja té nou president. Joan Laporta, l'advocat i líder de la candidatura Estimem el Barça, s'ha imposat amb clara comoditat a les urnes amb un 54% dels vots. Víctor Font ha acabat segon i Toni Freixa ha estat tercer. I el papa Francesc completa l'estada a l'Iraq cridant al perdó de Crist viu. El pontífex ha completat aquest diumenge la seva estada amb una celebració de l'Eucaristia a Erbil. Ha estat, en definitiva, un viatge apostòlic únic en la història recent de l'Església. A l'Iraq, territori molt lligat a la història de la salvació i també de l'Antic Testament, el Sant Pare ha volgut doncs aplicar sobre el terreny el seu compromís amb la fraternitat i el diàleg interreligiós. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa... Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestic.cat, obertament.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93-409-2771 o 93-409-2772. Apunta 93-409-2771 o 93-409-2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
4 minuts, gairebé 5, que passen de les 9 del matí. Abans de continuar el programa, també volem saber quins són els actes importants que hi haurà i que podrem gaudir arreu del territori català. Com sempre, ens ho explica ella, Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia. Avui dilluns 8 de març, en commemoració del Dia Internacional de la Dona, us recomanem la videoconferència Enginyeria amb veu de dona, a càrrec de Nerea Luis Mingueza, enginyera informàtica i doctora en intel·ligència artificial. Aquesta conferència virtual serà avui a les 11 del matí per la plataforma Google Meet. I anem cap a Andorra, també amb motiu de la commemoració del dia 8 de març. El govern d'Andorra organitza la conferència virtual Entorns de Treball Igualitaris. Aquesta xerrada la podràs veure per internet a les 7 de la tarda pel canal de YouTube de Govern d'Andorra. I més coses d'altra banda. També us recordem que ja ha començat el Festival de Cinema d'Animació amb una programació tant per adults com per infants. Entra al web animac.cat i consulta tota la programació presencial o virtual que han posat al teu abast. Recorda, animac.cat. I ja per acabar, anem cap a Barcelona. Fins al 31 de maig teniu temps per visitar l'exposició gratuïta L'empremta de les dones artistes a la Barcelona de postguerra. És una exposició que es troba al vestíbul del Museu Nacional d'Art de Catalunya, una recopilació artística de les dones que van exposar a la Barcelona de la postguerra durant el 1939 fins al 1952. No et perdis aquesta exposició gratuïta, que estarà vigent fins al 31 de maig.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Set minuts que passen de les 9 del matí, un dia com avui, que volíem fer una tertúlia una mica més llarga de l'habitual, perquè els problemes que pateixen són molt llargs. Són molt llargs, són molt escandalosos fa temps. Bé, de seguida en parlem amb totes elles. Gràcies per ser-hi un dilluns, fora de l'horari habitual. Ana Hernández, què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia a vosaltres.
Joan El Justícia, què tal? Bon dia. Joan, la justícia l'hem perdut pel món...
Sí.
Sí? Ara et sentim.
Bon dia.
Marcerra.
Hola, bon dia de nou.
Avui, de tertuliana en aquest programa.
Sí.
M'agrada molt.
Sí.
M'agrada molt. I atenció avui. Esclar, l'Anna i la Joana encara no la coneixen, però avui jo crec que s'enduran un gran record d'ella. Roser Padrós, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com està, Roser?
Estic una mica fònica.
Ui. Bueno, no menys que ja en la porta, diguem-ne. Eh?
Exacte.
Escolteu una cosa, per qui no la recordi, segur que molts oients la recorden de la temporada passada. La temporada passada fèiem una tertúlia de gent gran. Una de les persones que hi participava era la Roser. Ens deia abans la Mercè, una dona guerrera, una dona reivindicant sempre els drets, i per tant la volíem avui en aquesta taula, perquè volíem també aquest relleu generacional, no? Al parlar dels problemes de les dones. Per tant, deixa'm començar per tu, Roser. Des de que eres petitona i tenies ja consciència de tot plegat, fins ara, deixa'm preguntar-te com has vist l'evolució de la dona.
Home, ha evolucionat.
He dit l'evolució de la dona i volia dir l'evolució envers la dona, que no és el mateix.
Sí, sí, no. Ha evolucionat. El que estem encara mancades de moltes deficiències,
motivades pues, a la societat, a l'entorn, que encara són reàcies o reacis a entendre que la dona té un gran paper dintre de la societat.
Clar, jo agafo relleu de la Roser. Bon dia a totes, per cert. Clar, està clar que durant l'actitud de la dona ha canviat durant tot aquest temps, la que encara no ha canviat, jo crec que en general, aquesta corresponsabilitat dels homes, estic parlant en general, perquè no tots els homes, de fet, Joan, a mi m'agradaria al final d'aquest debat també interpel·lar-te tu de com et sents tu avui cridat en aquesta lluita, saps? Perquè jo crec que avui és un dia, no sé si estareu d'acord també vosaltres, noies, és un dia que s'interpel·la a tothom, no només a les dones. De fet, la lluita més constant hauria de ser amb aquest canvi de mentalitat també dels dones, dels homes, perquè són ells els qui també, no, haurien de minimitzar i no deixar de consentir doncs, aquelles paraules que potser són mínimes en un primer moment, però que poden esdevenir a ser una base d'un futur maltractament. Per tant, aquesta corresponsabilitat jo seria una mica la crida que faria avui.
Joana, Anna.
Sí, estic completament d'acord. És a dir, jo penso que moltes dones, la majoria de dones, vull pensar, estem conscienciades del problema que hi ha i volem revertir-lo, i en canvi penso que molts problemes encara rauen en els homes, en alguns homes, sobretot doncs, grans, que han crescut en una altra generació, on el masclisme estava molt més perpetuat i, per tant, creuen que encara poden seguir amb aquestes actituds. I, per tant, és veritat que, tot i que tant el 8 de març com el feminisme en general és per i per a les dones, els homes han de tenir un paper fonamental perquè deixi d'existir el masclisme.
Joana.
Sí, jo comparteixo totalment l'opinió i crec que en els darrers anys s'ha començat més a traslladar aquesta responsabilitat als homes de manera més oberta i de manera més planera, que no fos un combat constant entre homes i dones, que cada vegada, i això m'alegra, que en els últims 8 de març, cada vegada doncs, he dit més voluntat, suposo, parlo a nivell organitzatiu, per exemple, al meu barri. Cada vegada hi ha més tendència a generar el grup d'homes que dia s'ocupa doncs, de les cures, carrega les coses per a l'esmorzar, el dinar per les dones que no estem manifestant. Això a mi m'ha agradat molt veure en els darrers anys, però evidentment per mi no té sentit si això no és una cosa que es manté durant tot l'any, que sigui una excepcionalitat, que els homes tenen molta més consciència el 8 de març. Per mi és inútil, ha de ser una lluita de cada dia, evidentment.
Ara repassàvem una mica amb totes vosaltres el paper de la dona i el paper envers la dona en l'àmbit més general. Jo crec que si anem punt per punt anirem notant més canvis al llarg del temps i gràcies a Déu que això és així, eh? Com per exemple, Roser, no sé si fa més anys i ara no passa tant, no ho sé, eh? Només ho pregunto. Les tasques de casa, les tasques de les cures amb la gent gran, aquesta era una tasca molt més reservada a la dona i això no s'ha anat disminuint, diguem-ho així. No sé si tens la sensació que això ha anat passant, Roser.
Sí, a veure, estic totalment d'acord i gràcies a Déu ha anat disminuint, perquè avui en dia, i sobretot la joventut, veus pues, que tant col·laboren els homes com les dones, generalitzadament, eh? Jo, a la meva època, pues, per qüestió educacional, la dona pues, era la que es tenia que ocupar dels fills, de la casa, i aquí s'acabava tot. És més, per tindre una compte corrent, tenies que estar supeditada a que el marit donés el vistiplaut. Amb altres funcions pues, no podies actuar, com la qüestió del treball. Moltes dones, un cop es casaven, era molt difícil poder accedir al treball. Tot això ha millorat al 100%. Vull dir, amb això sí que hem millorat. Però encara hi ha... falta una mica més d'evolució, perquè la gent encara està mentalitzada que la dona és com la tenen com un segon nivell. I això no és, perquè hi ha dones super o tan més vàlides que homes, a tots nivells, eh? A càrrecs directius, de treball, de tot.
I a la casa, doncs, bueno, es col·labora més, la veritat.
Mm. Jo aniré dient algun nom, perquè malauradament totes no podeu ser a l'estudi. De fet, la majoria no podeu ser a l'estudi un dia com avui a causa de la pandèmia. Però sí, m'agradaria aparèixer el menys possible, eh? Per tant, vosaltres mateixes, Mercè.
No, que sí, totalment agafo el relleu de la Roser. És veritat que hi són altres lluites. Jo, per exemple, agafo el cas de la meva mare, que la meva mare doncs, no va poder estudiar, perquè a la seva família, doncs clar, existia la figura de l'hereu. Clar, l'hereu era l'únic que podia estudiar, era l'únic que ho tenia tot, i clar, la meva mare doncs, no va estudiar una carrera, cosa que ella volia a causa d'aquesta figura. Jo a dia d'avui he pogut estudiar una carrera gràcies a la feina que s'ha fet d'altres generacions.
Roser, tu vas poder estudiar?
Sí, però revelant-me, perquè això que acaba de dir la Mercè és ben cert. L'hereu és l'hereu i, bueno, i el ser home pues, tenia totes les avantatges. Jo, a nivell meu personal, pues, bueno, em van educar per portar una casa, per tindre una família i tal. I jo, ja per caràcter, sempre he sigut molt rebel, pues, vaig estudiar, però va ser en contra de la voluntat, no t'ho perdis, de la meva mare.
Clar.
La Mercè que ens explicava tot just això, que sí que...
Perdó, estic d'acord amb el que ha dit la Mercè, que la seva mare podia ser tan o més intel·ligent que el seu germà, però pel simple fet de ser dona ja estava vetada. A mi això em revelava, de veritat, em revelava.
I aquesta lluita que diu la Roser, que en el seu caràcter, doncs, ja la coneixem, la Roser, ja ens ho imaginem, com deuria ser la Roser en aquell moment. Clar, Joan, mira, el treball estadístic posa de relleu que les dones, a dia d'avui, són un 39% dels càrrecs de direcció i gerència. És aquesta lluita que ha passat ara en la nostra... Parlo de la meva generació, eh? Ara la Joana i l'Anna doncs, marcaran els seus reptes, però en el nostre cas és aquest fet de conciliar la vida laboral i la vida doncs, que tenim a casa. En aquest sentit, moltes vegades dona la sensació que les dones han de validar encara més que són aptes per aconseguir una feina. I dit això, que tampoc tens tantes opcions que no pas un home, no? Perquè ja se'ns discrimina pel fet de ser dona.
Evidentment.
Em quedo en un principi amb la faceta universitària, si em permeteu, perquè qui encara està a la universitat són l'Anna i la Joana. No sé si heu notat aquest canvi que ens explicava la Mercè, segur que sí, perquè segur que heu pogut estudiar, però sigui com sigui, dins de la carrera que estudieu, i m'interessa molt també perquè és de mitjans, és periodisme i comunicació, per tant, des d'aquest àmbit d'estudis, no sé si se us mira diferent, no, però si se us té amb menys consciència a l'hora de redactar notícies, per exemple. No sé si us sentiu així dins de l'àmbit universitari. No sé qui ha marxat.
Això ja és una resposta.
No sé qui...
Jo estic per aquí. Sento uns sorolls, però estic aquí.
Val, doncs Joana.
No, sóc l'Anna, eh?
Ah, Anna, vale.
Ara... En àmbit universitari com a tal, no, perquè sí que és veritat que a la meva classe, almenys, són bastantes més dones que homes. Estem bastant igualadets, però en general sí que hi ha més noies. Ara, també et diré que jo, per exemple, tot i que encara no he acabat la carrera, doncs, això que hem de fer, ens anem buscant la vida per trobar algunes petites feines, i jo a l'estiu doncs, he treballat un parell d'anys en un diari local. I sí que és veritat que quan vas a fer doncs, una entrevista, vas a cobrir algun acte, qualsevol cosa per la ciutat, doncs la gent et veu que ets una noia, que ets jove, i ja no et pren tan seriosament, o he hagut d'aguantar comentaris com aquesta nena ho farà molt bé, que sí, i com dirigint-te com si tinguessis 5 anys i no sabessis el que estàs fent. Moltes vegades em diuen com he de fer la meva feina en el sentit de... sobretot homes grans que no confien en que una noia de 22 doncs, pugui fer una bona crònica del que es va cobrir i es prenen el luxe doncs, de trucar-me i dir-me com he d'escriure les coses que he d'escriure. I jo penso que si jo fos un noi de 22 anys, això no passaria i se'l prendria més seriosament, segurament també perquè per un físic doncs, un noi de 22 anys doncs, ja està més, és més alt, és més gros i poder...
per això ja no es prendrien aquest luxe, no, de dir-li com ha de fer la seva feina o de deixar comentaris del tipus aquesta joveneta a veure què fa.
Joan, és que, de fet, el que diu l'Anna és bàsic. O sigui, el llenguatge també és bàsic en aquests punts i aquest canvi de conscienciació. Perquè quantes vegades, possiblement, no sé si us haurà passat, però a mi alguna vegada ha passat que en una reunió, doncs igual, la Marceneta, per què la Marceneta? I el Joanet no. Saps? A veure, no sé com dir-ho, però són aquests punts que dius, per què? Vull dir, no té cap sentit, no?
Perdoneu. Això que dius, Mercè, és cert. És una mica despectiu envers pel fet de ser dona. I a veure, teniu una carrera, teniu una preparació i sou tan vàlides com qualsevol noi o qualsevol home. Però això de veure't més joveneta els hi crea un sentit, i ho sento molt dir-ho així, de prepotència. El clàssic masclista, aquí estic jo. I tu, el ser dona, ets inferior a mi. Jo ho veig d'aquesta manera que m'indigna, sincerament. Perquè a vegades el que té menys capacitat és el que actua d'aquesta manera. Disculpeu.
Li passem la paraula també a la Joana, que ja ha tornat amb nosaltres. Aquí, a més, vull sumar-li unes quantes preguntes més, que aneu obrint molts debats i em sembla perfectíssim. I a mi, com a home i com a voler estar implicat en aquesta lluita, que crec que és una lluita de tots, com deia la Mercè, doncs se'm van apareixent preguntes, com per exemple si hi ha la precarietat laboral existent, i jo crec que cadascuna de les vostres generacions ha viscut una precarietat laboral diferent, però una precarietat laboral s'hi suma també al fet de ser dona. I segona, parlem clar, hi ha feines, hi ha moltes feines, i jo crec que el món de la comunicació és un d'aquests, on si una dona està en un lloc de direcció, ai, què haurà fet per aconseguir-lo? I això es diu. I això no està sobre la taula i no es parla així de clar. Joana.
Sí, perdoneu que reprenc ara la tertúlia com ha fallat abans. Sí, o sigui, trobo que és molt interessant parlar de l'àmbit laboral i sí, començant pel que preguntaves, la precarietat, evidentment, entre les dones és molt més notòria. De fet, també volia destacar que ahir avui el diari Ara publica un dossier en què relaciona la desigualtat de gènere lligada amb el context de pandèmia i els números són alarmants i ja els coneixem, però sabem que deia que el 70% de personal sanitari ha estat ocupat per dones, que és en tot l'espai de cures, com quan dèiem al principi de la tertúlia, està dedicada sempre, i també que sigui així, a les dones, han sigut les més infectades i no s'ha qüestionat això fins que no s'han vist potser les dades. I per tant, sí, la precarietat laboral en determinats àmbits és més evident i ara, per exemple, parles del sector de la comunicació. És un tema que m'agrada molt quan el tractem a la carrera i és veritat. Quantes directores coneixem de mitjans de comunicació? Per exemple, coneixem la del la Cervera, del diari Ara, i ben poques. I, efectivament, com tu ara deies, Mon, sempre es qüestiona la dona que arriba a l'alcarre, que es pensa, ui, quina vida deu tenir, no?, darrere, quina vida deu tenir per mantenir-se, fins i tot per arribar i mantenir-se en el càrrec. I en el sector de la comunicació crec que hi ha un component que fa que això s'agreugi en el sector de la comunicació, doncs que has demostrat, has de fer visibles, per exemple, pensem en televisions, ràdios, ets una personalitat reconeguda i, evidentment, doncs l'home és molt més... entra molt millor, se l'accepta molt millor que no pas una dona, i això és molt injust que passi, i com a estudiant de periodisme a mi m'enfada molt, i sovint ho penso, que segur que els meus companys de carrera ho tindran molt més fàcil ara mateix per entrar en el sector simplement pel fet de ser homes i això és indignant i ara també comentaven, m'ha semblat molt interessant que comentessin, que parlessin que parlessin sobre els estudis i com de complicat ho vau tenir per poder tirar endavant amb els vostres objectius, que a mi això em sembla molt curiós perquè jo he pogut tirar endavant amb els meus estudis sense plantejar-me què m'impareix el fet de ser dona. I trobo bé, doncs, això, que una vegada més veiem que hi ha camps de bo que s'han fet i que evidentment cal seguir lluitant perquè està
perquè cal i perquè hi ha molt camí encara per fer.
Joani, també un punt, ara enllaçant el que deia la Joana, clar, un punt important és que està clar, jo crec, no sé com ho veieu vosaltres, però si ara actualitzem una mica en l'estat que estem, que la violència masclista és veritat que a dia d'avui és més visible. Això estem d'acord. No sé si esteu d'acord vosaltres, en el meu cas ho argumento. Però què és el que passa, Joan? Que els casos no s'aturen. És a dir, tu detectes ja a dia d'avui, no, aquesta violència masclista més ràpidament, però els casos no s'aturen. Què passa? Que aquest fenomen, doncs, d'alguna manera està molt integrat a la cultura patriarcal que tenim interioritzada i que, clar, que és molt difícil de desmuntar. Ara m'agradaria saber la mirada de l'Anna i la Joana i la Roser. Aquesta és la meva, eh? Que jo la tinc molt interioritzada i que em costa molt de desmuntar. Clar, trencar amb aquests models de masculinitat que versen, sobretot, en la possessió de la dona, que la dona i seva, clar, originen aquesta cosificació, que la dona no és més allà que un objecte, o sigui, que la dona és objecte, i ja està. Saps el que et vull dir? Llavors, clar, destruir això, clar, d'aquí també es demana aquesta corresponsabilitat que dèiem abans, de part dels homes, perquè han de canviar aquesta mentalitat, no?, i minimitzar, com dèiem, tots aquests efectes. Per part de les dones, ha canviat radicalment aquesta... O sigui, ara ens sentim molt més fortes, ho penso jo, eh?, molt més fortes també per detectar i per denunciar, que és aquesta valentia que ens ha donat, doncs, aquesta lluita constant. Un altre punt molt important, Joan, i que també, doncs, és destacat, que és que estem anant cap enrere. Un, aquest any de pandèmia, no? És un clar exemple de que les dones hem estat al capdavant, ara ho estàvem dient, de les feines essencials. Per exemple, si veieu, em sembla que és a l'Hospital d'Igualada, que el 94% eren dones i, clar, van haver d'agafar la baixa els primers mesos perquè tenen més possibilitats d'emmalaltir. I un altre punt destacat que vull deixar sobre la taula és el creixement de l'extrema dreta, que, clar, això també fa que anem cap enrere, que això és un grau que tot el que havíem avançat. Alerta. No sé com ho veuen.
Mare de Déu, tot el que he deixat sobre la taula, Mercè Raga. Fem una cosa. Roser, Anna, Joana.
Bé, el que acaba de dir la Mercè, crec que totes quatre estarem d'acord amb tot, eh? Però és cert, vull dir, hem avançat en segons quines coses, però en altres estem retrocedint. És més, penso que és una cosa educacional. Inclús en gent jove veuen que les cases, les famílies, passen casos de violència de gènere i s'ho apropien, ho troben com un fet normal. Generalitzo, eh? Que, a veure, hi ha gent encantadora. I llavors, la qüestió de l'extrema dreta, pues, francament, esgarrifa perquè la mentalitat que tenen és 100% masclista. I la dona, pues, la tenen relegada, la veritat. Llavors, elles, pues, bueno, s'hi deuen sentir bé, perquè també n'hi han, però no entenc que a l'època que vivim, que hem evolucionat, es sentin bé dintre d'un entorn tan masclista. Llavors, el que és la violència de gènere, jo parlo per experiència pròpia, sempre ha existit, jo n'he tingut en una època molt crítica i la veritat, us he de dir un fet. Anar a denunciar a la Policia Nacional, que no hi havia Mossos d'Esquadra en aquella època, explicar el que passava, i us ho dic en primera persona, dir-me, senyora, váyase a casa que eso son tonterías de pareja. Així mateix. Avui en dia tenim el servei de Mossos d'Esquadra que atenen a les dones a tots nivells. Hi ha les comissaries preparades per atendre a les dones de violència de gènere. Vull dir, la societat en si, en aquest aspecte, tenim organismes, cosa que als anys 80 tot això no existia. Avui en dia pot recórrer a medis. El que també passa que a vegades, per temor, no es va i es denuncia, que encara hi ha molts casos, i és una cosa que tenim que treballar moltíssim perquè això es pugui parar. Desgraciadament no es pararà, perquè el ser humà és com és, però, bueno, intentar que es minimitzi la situació.
Anna.
Sí, jo volia comentar tres coses al voltant de tot això que han anat dient, que estic completament d'acord amb tot, està clar, però Sí que és veritat que, tot i que les noies, les dones més joves, estem bastant desconscienciades del que podien, això els permetia, com deia i ara la Roser, estar abans, sí que és veritat que jo encara veig com amigues meves tenen relacions molt tòxiques per part de les seves parelles homes, coses que no passaria mai pel cap que passés a mi, no? I doncs veure com encara noies de la meva edat o més joves tenen relacions molt tòxiques. Per altra banda, s'han vist moltes noies que també denuncien a les xarxes, sobretot, que quan han anat a fer una denúncia als Mossos, tot i que tinguin els organismes per fer-ho i tenen un departament per atendre aquestes dones maltractades, moltes vegades el primer que se'ls demana és com anaves vestida o si anaves sola, o és a dir, com culpabilitzant primer què has fet tu perquè t'hagin fet això. I això es dona molt, i crec que és molt greu que es faci això. I en relació amb això de les relacions tòxiques, aquí hi ha un altre tema molt important, i és que ja podem estar lluitant molt les dones, ja podem intentar ensenyar a les generacions que venen quin és el tracte que mereix una dona, però hi ha molts programes de televisió d'avui en dia que normalitzen, perpetuen i, el pitjor, emeten un masclisme flagrant, és a dir, tu poses cada dia la 4, que dic que és, i veus el programa de Mujeres y Hombres y Viceversa, és per caure de cul a terra. La Isla de las Tentaciones arriba a nivells molt alts de quota. I és esgarrifant, a vegades, les coses que es veuen per part dels homes, comentaris, el maltracte psicològic que els fan a les seves parelles. Elles estan, com dir-ho, aterroritzades quan fan alguna cosa que no està bé pel que passarà després, no?, amb la parella. I això ho veuen moltes nenes i molts nens, que si estan veient que les persones que tenen com a referents fan això, entendran que és així del que va l'amor i és així de què va les relacions humanes entre homes i dones. I això és molt greu.
Joana.
Sí, totalment d'acord amb això últim que diu l'Anna, que els mitjans de comunicació tenen gran part de la... tenen una responsabilitat no total, evidentment, vull dir, afecta d'un problema estructural, un problema que afecta en tots els àmbits, però sí, evidentment, des dels mitjans de comunicació, des de la televisió, els programes que consumim com a joves i infants són importantíssims per educar en valors, per educar de manera feminista, perquè clarament es podria dir sí, d'una manera feminista i entendre que no es poden seguir. I m'ha semblat també molt interessant quan introduïeu el tema de l'extrema dreta i volia també comentar el tema aquest que s'ha comentat els últims dies de com de vergonyós, perquè no se m'acudeix una altra paraula, és que a Madrid que el Tribunal Superior de Justícia hagi prohibit manifestacions, concentracions en aquest dia, el 8 de març, i que veiéssim fa un parell de setmanes, concentracions amb enaltiments, amb consignes totalment feixistes, neonazis, molt fortes, i això em sembla un cop més una criminalització total al moviment feminista i a les dones, i és imperdonable que encara que passi. I sí, em genera realment por aquest retrocediment que comentàveu. I tant de bo això suposi que el moviment feminista s'enforteixi i no quedi diluït perquè no podem deixar passar, sincerament.
No podem deixar passar, deia la Joana, però em sembla que, Joana, ens marques que hem d'anar a publicitat per deixar-ho, suposo que ara ho havíem de treure, no? Dèiem, la Joana deia, marxem a Madrid, pensava que no a Madrid sinó a Màlaga, perquè hem de seguir lluitant, perquè, clar, el que s'ha fet públic aquest cap de setmana... És una llavor del que explicarem tot seguit.
Déu-n'hi-do. De seguida en continuem parlant. Hem posat aquestes problemàtiques sobre la taula. M'agradaria també saber per on passen les solucions. De seguida en parlem amb aquesta taula d'anàlisi avui amb Anna Hernández, Joana Justícia, Mercè Raga i Roser Pedrós. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Necessites algun producte de Salut Natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Trentaquatrè Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 12 de març, Sabor de Gràcia. Descobrint la gràcia rumbera amb sabor. I diumenge 21 de març, Pep Jimeno, Butifarra. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
5 minuts gairebé 6 que passen de 9:45 del matí, a aquesta hora que seguim aquesta taula d'anàlisi en un dia com avui, en el Dia Internacional de la Dona. Anna Hernández, Joana Justícia, Mercè Raga, Roser Pedrós, que són avui amb nosaltres comentant doncs tota aquesta actualitat que passa. Mercè, ens ho explicaves tot just ara, per als Premis Goya, inclús, que han marcat també, o han vist com s'ha marcat també.
Déu-n'hi-do.
Aquest masclisme.
Sí, noies, jo no sé com us vau sentir vosaltres. Si us sembla, primer posem en context aquelles persones que potser no saben de què estem parlant. En la nit de dissabte, Joan, a Ràdio Televisió Espanyola va emetre el certamen dels Goya, prèviament hi ha la catifa vermella, que van sortint els actors, no?, que formen part. En aquest cas, en aquesta edició d'enguany, marcada per la pandèmia, era una edició especial en què els principals nominats estaven des de casa, es va seguir una sessió virtual, però, clar, la gent, els personatges que lliuraven els premis sí que van estar presents en aquest teatre Soho de Màlaga. Què passava? Doncs que, a la mesura que anaven sortint, es van anar filtrant comentaris de càmeres de Radiotelevisió Espanyola que estaven presents, diguéssim, a la sortida de l'hotel que estaven congregats els que lliuraven els premis. Fins al punt que va arribar una actriu que va sortir i tot això va originar un debat de manades, si m'ho permets dir-ho, en què es van verbalitzar insults denigrants i discriminatoris envers les dones. No sé com m'he explicat, noies. Què vau sentir vosaltres a l'escoltar, mai millor dit, aquests comentaris a dia d'avui?
Jo per pura plorar.
Vas plorar, eh?
Sí. Sí, perquè em va fer molta ràbia que això es pogués... Bueno, entenc que va ser una filtració, però em va fer molta ràbia i em va fer molt, molt fàstic sentir això, perquè precisament són coses que potser tan fortes com aquesta no, però les pots sentir tu el dia a dia. És a dir, caminar pel carrer i que et diguin coses a homes és molt normal. Per mi és molt normal. És a dir, no m'agrada, òbviament, jo passo fatal quan em passa. Però si no em passa... no sé, 4 vegades la setmana, no em passa cap. I em fa ràbia perquè veig això, que ho ha vist, que ho veu tothom, i que la pobra noia, dona que hi havia allà, no se n'estava adonant del que estava passant. I el ridícul pobre amb el que ha quedat ella, també m'ho han quedat els homes, està clar. Però és molt trist que es facin comentaris d'aquest tipus i mira, em va donar, va fer tanta ràbia que sí, em vaig posar a plorar.
La Joana?
A mi em va generar molta, molta impotència i també ara ho lligo amb el que comentàvem abans sobre el sector de la comunicació. El sector del, no sé com dir-ho, el món, sí, el món dels tècnics, suposo, és un món molt masculinitzat i on es veuen, o sigui, que clar, que ara potser tendeixo a la generalització, bueno, igual, perquè això és aquest cas concret. Trobo que, o sigui, com a professional, què fas fent aquests comentaris? Vull dir que estàs treballant, no pots fer-ho, però ni treballant ni on sigui. I a mi em sembla vergonyós que passés i m'alegra que es difongués m'alegra que es pogués bé que això surt tres perquè trobo que és tan gran com comentava. Sí.
Roser.
Francament, indignant i la veritat. Vaig sentir vergonya aliena. Que gent molt més jove que jo i que actuï d'aquesta manera. Retrocedeixo amb una cosa que s'ha comentat abans, crec que ha sigut la Joana, referent, pues, bueno, als jutges i tal. El Tribunal General del Poder Judicial, tenim que mirar quin tipus de magistrats són. Tots d'una edat molt elevada i que provenen d'una època que encara porten arrelada a la sang. Ja m'enteneu. Llavors, no m'estranya que hi hagin també jutges de que facin sentències com lo de la manada i moltes d'altres. Vull dir que estem les mateixes, un problema educacional. Referent a lo dels Goya, torno a repetir, vergonyós, vergonyós. Vull dir, no es pot permetre una cosa d'aquest tipus, francament. El que ja ha passat està fet i bueno, l'únic que ens queda pues, és recriminar-ho i lluitar perquè no torni a passar.
Sí, m'agradaria preguntar-vos també el que deia tot just abans de la publicitat, eh? Per on han de passar les solucions de polítiques d'igualtat, de justícia social, de paritat, etcètera, etcètera? Per on han de passar aquestes solucions, Mercè?
No, d'una banda, pel govern està claríssim doncs, que hauria d'imposar algunes altres mesures, d'obligar les empreses, sobretot al sostre de vidre. O sigui, que és indignant que a dia d'avui una dona cobri molt menys que un home per fer la mateixa feina. No sé, aquí s'haurien de practicar altres mesures, com dèiem, aquesta corresponsabilitat per part de l'home i també els homes que encara haurien d'aprendre a renunciar a certs privilegis perquè la seva parella, filla, mare, amiga, doncs puguin viure amb les mateixes condicions i oportunitats que ells mateixos, no? O sigui, s'emplacen també als homes i també, Joan, a les dones, perquè això també hi ha algunes dones que encara tenen aquesta mentalitat masclista, que s'hauria de fer net pels dos costats.
De fet, mira, Mercè, parlant de si hi havia o no, és un tema molt interessant, si hi ha o no dones amb aquesta mentalitat masclista. Ahir, ni més ni menys, ja, malauradament, ja ens té acostumats a aquests nivells d'intel·lectualitat. Isabel Sant Sebastián li tirava aquesta floreta, diguem-ho així, moltíssimes cometes, a la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Li deia això.
Casi seguir reivindicando nuestros derechos. Pero tú, ¿qué conquista has tenido que hacer, niñata? Pero si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra.
Ana, he intuït que eres tu, aquest.
No, és... no, crec. Perdona, jo aquesta...
No sé qui era, que ho ha fet.
Soc la Roser.
És la Roser.
Aquesta senyora no m'ha merescut mai cap respecte. I aquests comentaris, francament, m'indignen. Sembla mentida que provinguin d'una dona. Ara, una dona com ella no és d'estranyar. Valdria més que es quedés a casa a fer la neteja de la casa i que, bueno, aquí, em callo, perquè era massa fort el que anava a dir.
No, però fixa't, Joan, el que hem parlat, ha fet servir niñata, tot espantit, niñata...
Sí.
I aquest, és que anava a dir micromasclisme, però és que és tan fort.
I de, o sigui, perdó,
digues, Roser.
Relacionat de que perquè està... I amb ella què li importa? Que sabem alguna cosa de la seva vida, com ha aconseguit les seves feines. Ah, jo tiro aquesta pregunta a l'aire. Això no ho explicarà, no? Bueno, digues, Mercè.
No, que cridava l'atenció una mica l'analítica que hem anat fent, no? Fins ara, noies, no sé com ho veieu també vosaltres.
Anna, Joana.
Sí, és que el problema també és que hi ha més dones que de les que haurien d'haver-hi, sí, que perpetuen també aquests micro o supermasclismes, perquè això és molt greu. És molt greu, a part que moltes vegades... és això, és el que deien la Roger i la Mercè, no? Que s'associa la posició doncs, de poder o d'una posició superior d'una dona amb qui s'ha posat al llit. Això molts homes no passa. Tu no, a ningú se li podria dir-li al Pablo Iglesias que està on està perquè s'ha ficat al llit amb Irene Montero, per exemple. No? En canvi, al revés, sí. I això que ho faci una dona encara és més repugnant, perquè Després, probablement, aquesta dona s'omplirà la boca de feminisme i s'omplirà la boca de llibertat per les dones i d'igualtat, etc. I aquí hi ha el problema, que després, públicament, no tinguis cap mena d'inconvenient en dir això, no puc imaginar què diu aquesta dona a la seva intimitat.
Perdona, penso que és una falta de respecte cap a les dones. Per això es tindria que evitar aquests comentaris que fa, la veritat.
I sí, completament.
Senyora, té molt que callar. Bueno, aquí.
Roser, em deixes dir-te una cosa?
Digue'm.
Et trobava a faltar. Joana.
Ara està sortint la Rosa. No.
Ara.
Joana, va.
Escolteu-me, però és que hi ha coses que...
No, la naturalitat per damunt de tot, Roser.
Deia, Joana.
Volia dir que, partint del comentari aquest que ara hem de sentir, lligant-ho amb el que preguntaves tu prèviament, Joan, sobre solucions, jo també volia dir que trobo que una solució passa per la sororitat, per parlar de la sororitat. És, crec que, un arma importantíssima que les dones ens hem d'unir, que ens hem d'escoltar entre nosaltres, que tenim moltes més coses en comú del que pensem. I malauradament passen pel masclisme, que totes ens veiem atrevessades per aquest problema. I ser conscients que no som les rescaudants, no som les responsables, però el podem vèncer, el podem vèncer entre totes. I cal parlar de solidaritat a les escoles, al govern, com comentava abans la Mercè, i potenciar, evidentment, polítiques d'igualtat que fomentin la cohesió i que l'odi entre dones també hi és, existeix, i és molt violent que passi això, ens hem d'unir.
Ens queda molt poc temps i deixeu-me que us faci una darrera pregunta, que de fet són dues, eh? Sí que us demano una mica de brevetat tot i la pregunta, però en fi, feu el que pugueu. La primera és, el que més ràbia us fa de tot és que de tot plegat se'n parli només el 8 de març. Això és la primera. I la segona, si l'heu viscut i el voleu explicar, si no amb total calma no ho feu, quin és el darrer moment masclista que heu viscut envers vosaltres? Mercè.
Sí. Mira, Joan, a mi el que em fa ràbia és que avui només sigui el dia exclusivament de les dones, és el que dèiem, que aquesta filosofia que també hauria de ser dels homes. Perquè aquí tots, perquè hi hagi una transformació social de base feminista, hi hem d'intervenir tots. I, òbviament, el Dia de les Dones és sempre tant dels homes com també de les dones. Òbviament, la de les dones, perquè estem en una posició inferior, perquè a dia d'avui podem parlar encara d'una desigualtat en molts sectors. I el micromasclisme que deies, l'he fet jo mateixa. La vaig fer jo mateixa amb aquests micros, perquè vaig dir, te'n recordes, no sé si te'n recordaràs, però un micromasclisme pot ser el fet de... Perquè a les dones se les deixen entrar gratuïtament a les discoteques. I aquí és un greu error, perquè en aquest cas la dona es cosifica i es fa només d'objecte, no? Perquè és com a l'intercanvi. Per tant, jo reconec el meu error, i és veritat que en el seu dia... Però haig de dir que a mi també em deixaven entrar a la discoteca perquè era un habitual, eh? No perquè fos dona.
El teu cas era VIP.
Però, en tot cas, són petits micromasclismes d'aquests que fem i que no ens n'adonem.
Roser.
Sí, pues, la veritat, la ràbia és que el dia d'avui és molt reivindicatiu, però penso que ha de ser cada dia i que ens tenim que unir, tenim que lluitar i de mica en mica aconseguir-ho per nosaltres mateixes. Estic d'acord que els homes també hi han d'intervindre. En qüestió de governs, pues, francament, tenen molt que desitjar, eh? Perquè tampoc col·laboren massa perquè tot això pues, es modifiqui. I després que s'ha d'educar a través de les escoles des de ben petits, totalment. Igual com la qüestió del sexe.
Joana.
Bé, pel que fa a allargar el 8 de març durant tot l'any, evidentment, sí, estic completament d'acord amb el que han dit i trobo que sí, és importantíssim. O sigui, jo tinc ganes de prendre'm el 8 de març ja com un dia de celebració, de reivindicació, perquè porto molts 8 de març que sempre m'he quedat enfadant amb algun retret que m'han portat i és una cosa que m'empenya molt i vull que el 8 de març, i com el dia de celebració durant tot l'any vull ser lluita i el 8 de març vull que sigui un dia
un dia bonic, un dia maco, sincerament, i espero que avui passi. L'última cosa que he rebut, què va ser? Ahir mateix. O sigui, jo, a mi no m'agrada parlar de micromasclisme, per mi qualsevol acte que incomodi una dona, per mi és masclisme. Ahir mateix vaig, un home del metro em va picar l'ullet, i és una cosa mínima, és insignificant, que et mirin, que et piquin l'ullet i girin la cara, però fa molta ràpid, amb gestos aquests tan petits, és que ja amb tu generen una incomoditat. I he arribat a això, a vegades, a paralitzar-me, a dir, però per què? I busques el per què i no el trobes. És que passa sense ja... No hi ha hora, no hi ha moment del dia en què el masclisme aparegui més. No surt a la nit, surt durant tot el dia i s'ha d'assenyalar i s'ha de poder explicar i com deia, explicar-ho a les seves companyes i que hi ha sororitat.
Anna.
Evidentment que em fa ràbia que només es parli, o que majoritàriament es parli de les dones en la setmana del 8 de març, com també em fa ràbia que els telenotícies no s'obrin amb esport femení, per exemple, quan hi ha notícies més rellevants que no pas a l'esport masculí, i moltes altres coses que diria. Sí, em fa ràbia, i per això penso que s'ha de parlar i treballar sempre en clau feminista, i fer-ho només una setmana no et cura de no haver-ho fet en altres moments. I això que deies de l'última vegada... No et sabria dir l'última vegada perquè, com deia ara la Joana, el masclisme el vius com a dona i també com a noia jove cada dia i a molts àmbits, ja sigui laboral, ja sigui pel metro, al carrer, ja sigui a casa. Però sí que és veritat que també penso que allà no serveix de res i a mi m'agradaria explicar breument que una vegada... un professor va, per dir-ho d'alguna manera lleu, doncs va tenir un excés de confiança en mi, tocant en allò que jo no havia de tocar. I això s'ha portat a la direcció del centre i aquesta persona segueix treballant en aquest centre i a mi no se'm va fer més cas del que van voler fer per aparentar. Llavors aquí també penso que hi ha problemes en no castigar les persones que tenen aquests tipus d'actituds amb noies i noies, en aquell cas, menors d'edat.
Gràcies per explicar-ho a totes quatre. Els homes, sisplau, que mai ens deixi de sorprendre quan ens diguin les dones. El darrer masclisme va ser fa unes hores, ahir, fa uns quants dies, perquè això es reprodueix cada dia.
Joan.
Digue'm. Ahir.
Vull dir una cosa. No.
Em faran fora.
No, a tu et faran fora i, bueno, jo tinc molt mala fama. Cosa molt breu.
Tira.
T'haig de felicitar perquè l'editorial del Dematí Primera Hora has estat excel·lent. El que no ho hagi sentit, que l'escolti, de veritat. Et felicito.
Roser, jo també t'estimo. Anna Hernández, Joana Justícia, Mercè Raga, Roser Padrós, moltíssimes gràcies per ser un dia com avui amb nosaltres i parlar de tot plegat, que no és gens fàcil. Gràcies, una abraçada a totes quatre.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias. Pessics de cuina.
Cinc minuts, pràcticament quatre. De fet, ja arribarem a les 10 del matí. Abans d'arribar-hi, però, una de les darreres receptes que ens porta en Joan Gurguí, ja ho sabeu, el creador de la viquineria al Mercat del Ninot, aneu-hi perquè val molt la pena, és aquesta recepta. Joan Gurguí, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia a tots i a totes, especialment a totes. Avui, que és el vostre dia, moltes felicitats. Avui farem un plat de favetes. Favetes amb alls tendres i botifarra negra. Necessitarem 350 grams de favetes, ja pelades. Necessitarem uns 150 grams de botifarra negra, 6 alls tendres i un porro. Sal, pebre i un got de birranci o barregem una mica de birranci amb una mica d'anís, també. D'acord? No oblidem també les fulles de menta fresca. Tot això és el que necessitem. Què farem amb tot això? Agafarem el porro i els alls tendres i els tallarem petitets. I els sofregirem amb oli d'oliva, amb una cassola baixa, els anirem sofregint. Quan estiguin ben puixats, afegirem les faves. Afegim les faves, remenem bé, i afegim una mica de sal i pebre, afegim el vi ranci i l'anís i tapem. I que haurem tapat a foc mig baix, perquè no se'ns trenquin les favetes, perquè si no, en foc alt, se'ns trencaran les favetes. Tot això tapat durant 25 minuts, aproximadament 30 minuts, 25-30 minuts, perquè ja veiem, al final d'aquests 30 minuts haurem de veure que la faveta comença a estar tova. En aquest moment, quan comença a estar tova, afegirem la botifarra negra i la menta. La menta tallada ben picada i la botifarra com esmicolada, així com mig trencada. Ho afegim, tapem de nou i en aquest cas estarem uns 10 minutets més coent. També foc mig baix, fent xup-xup, que agafi tot el sabor del sofregit amb les faves, que la botifarra s'impregni del sabor i que la menta ja veureu que li donarà un punt de frescor molt adequat. Lo de la menta és el punt de cadascú, eh? Hi ha gent que vol posar-ne, hi ha gent que no. A mi m'agrada posar-ho perquè amb la botifarra negra i l'anís refresca molt i és molt agradable. Bé, ja veureu lo fàcil que és. Menjar de temporada no és gens difícil. Un menjar que reconforta, amb aquests dies així una mica grisots que tenim. Espero que us agradi molt. Vinga, salut i fogons.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Doncs vinga, si toca, passa per aquí també abans d'arribar a les 10 del matí. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Darrer minut tot teu.
Vinga, doncs avui podria parlar de la teva pronunciació d'Ainit al poble, que de sobte t'ha sortit com barretina, de la veu carajillera de la Porta, de la pronunciació de la raga del cognom de Johan Cruyff, però no, avui és un programa especial i vull escombrar una mica cap a casa i posar el meu granet de sorra i recordar la figura d'una gran dona dins de l'Església, que va ser Carmen Hernández. Va ser d'un amb Quico Argüello, iniciadora del Camino Catecumenal. Avui em poso una mica més seriós aquesta iniciació cristiana que tan suïts ens ha donat. Carmen sempre ha estat profundament enamorada de Jesucrist i a la vegada defensora de la figura de la dona. Ella sempre explicava que sí, molt bé els deixebles i els bisbes i els preveres, els homes, però que als peus de la creu, quan tothom havia fugit, només n'hi havia dones, i a més van ser les primeres evangelitzadores, perquè són les primeres que transmeten als deixebles que continuen amagats, que Crist ha ressuscitat. Sí. Això li he escoltat dir a Carmen Hernández molt cop. I té raó, perquè les dones, Joan, per dir-lo suaument i com a colofó del programa, ens donen mil patades als homes en gairebé tot, he dit.
Gràcies, Rafa Saraujat. T'esperem demà en el mateix programa. Nosaltres que ho anem deixant aquí. A les 10 podreu escoltar Sergi Mas en aquesta casa i els seus 50ers. Atenció, perquè escoltareu el programa que es va gravar des de la fàbrica d'Am el passat dimecres i que val molt la pena amb entrevistes com, per exemple, Pepe Colubi. A les 11 del matí, Delicatessen, a 2:15, Salut Natural per tothom, i a les 4 de la tarda, al Mont Perico, també a les 6, el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. Nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.